El matí de Ràdio Sabadell.
Apunteu a les vostres agendes. Diumenge 22 de gener a les 6 de la tarda teniu una cita. De fet, serà una de les darreres oportunitats de veure en directe Falsterbo, el grup liderat pel doctor Estivill, el reconegut metge especialista en el trastorn del son. I és que la seva formació s'acomiada dels escenaris després de 55 anys de trajectòria. I nosaltres som a punt de descobrir com va arrencar aquest viatge musical. Toni, preparat? Vinga, en marxa.
T'he vist en algun lloc venent fum d'idees genials. Sé que t'he vist fent el badoc venent postes de sol a algú. I ara et demanes tu mateix.
I ens transportarem a través de les ones d'aquest mitjà que ens enamora, la ràdio, i amb les notes, el ritme folk i la lletra de Falsterbo, autors de creacions com l'estranya Joguina, cara bonica, o també doncs, aquest tema que ara doncs, escoltem, postes de sol per algú. Una llarga trajectòria amb un ampli repertori de cançons que ens deixen com a llegat i probablement la cançó que més recordareu és aquesta.
Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Evidentment, un himne, una cançó que ja és patrimoni de tots. I saludem, va, ja, a l'artista que el tenim a l'estudi de Ràdio Sabadell, Eduard Estivill. Bon dia, benvingut al matí.
Bon dia, Raquel, bon dia a tothom que ens escolta i molt content d'estar aquí.
Nosaltres també de tenir-te... Com et sents després de 55 anys, no?, amb aquesta formació, deixar els escenaris?
És una sensació bivalent, eh? És una emoció, bàsicament. Nosaltres cantem per passar-nos-ho bé, en el sentit que hem tingut la sort de poder viure de les nostres feines, que no són la música, però que en canvi hem fet música des de que teníem 16 anys. Uh-huh. I fem la música des del punt de vista amateur, però som els amateurs més professionals que hi ha, perquè assagem, intentem fer-ho molt bé. Hem gravat 166 cançons i ha arribat el moment, després de 55 anys, doncs, de dir adéu. O, millor dit, de saber acabar, no? Perquè jo crec que començar és fàcil. Tens 19 anys, saps 3 cançons, t'ajuntes amb gent magnífica com eren aquells Pau Riba, els germans Casajoan, els germans Batista, el Xesco Boix, i comences a cantar cançons que coneix tothom. Vas cantant, i arribes als 55 anys cantant. I has de dir adéu amb dignitat, has de dir adéu amb ganes, amb fortalesa, i fent la millor feina que has pogut fer la teva vida, que és el que hem intentat amb aquest CD i un vinil que ara estem escoltant.
Ara en parlarem també d'aquest CD i aquest vinil, però parlem també dels inicis, no? Fem una mica el viatge en el temps.
Molt bé.
Com va ser? Com sorgeix doncs, aquest grup, que en realitat només quedes tu, no?, d'aquells primers...
Sí, jo i la Montse, que va començar just un any després, un any i mig. Mira, et deia que el començar és fàcil. Jo venia dels Estats Units, havia tingut la sort de tenir una beca, vaig viure 2 anys a Califòrnia, en els anys 66-67, que era l'any on començaven a cantar, doncs, els de Mamas and the Papas, els Beach Boys, els Birds, i jo em vaig imbuir d'aquella música folk, rock, i al tornar aquí doncs vaig tenir aquesta sort de trobar-me tots aquests grups d'amics i fer aquest grup que es diu Falsterbo. Falsterbo és un nom molt raro, eh? O sigui, és un nom raríssim que no coneix ni Déu. Que
d'on la culpa ve? D'on ve el nom? Perquè és curiós.
D'un amor, ve d'un amor. Ah. L'amor fa coses molt rares.
Com les coses boniques de la vida, l'amor.
El company, és veritat, el company que vam formar el grup era el Joan Boix, el germà del Xesco. I estava enamoradíssim d'una noia sueca que era d'un poble de Suècia, i aquest poble es deia Falsterbo, així, a més, Falsterbo, i ell li deia Falsterbo. I un dia em diu, per què no li posem al grup el nom del poble de la noia, a veure si així consolidem la relació, saps? Total, que la noia se'n van tornar a Falsterbo, però el nom es va quedar. I, bueno, moltes vegades hem pensat, sort que la noia no era de Calahorra, no?
Se n'ha imaginat.
I així es va començar. Això va ser, doncs, aquests anys que et dic. Vam començar a cantar aquestes cançons folk, les traduïm al català, perquè és aquí on vivim i per això ens agrada cantar-les així, i hem anat fent això fins ara, fins 55 anys després. La sort que hem tingut és que aquestes cançons... Sí. la gent se les ha fet seves, és a dir,
això és el que t'anava a dir, sí.
Són cançons que ja no són nostres ni dels autors que les van fer en el seu moment, sinó que són cançons del poble i la gent, que això m'agrada molt perquè les coneixen els avis, les coneixen les mares, els pares, els adolescents i els nens. Uns perquè les han escoltat els esplais, altres perquè les cantàvem quan nosaltres les vam fer conegudes i altres, com els nens, que les aprenen a les escoles. I això ens fa molt feliços.
Clar, perquè m'imagino que l'ambient és molt familiar, no? En els concerts de Flastervo, explica'ns també alguna anècdota, perquè clar, tants anys, tantes històries, tantes gires.
Ens han passat moltes coses. Per exemple, una molt emotiva, que és que la cançó del Paf, que la vam començar a cantar, la cançó del Paf és una traducció del nostre company, el Ramon Casajoana, i que nosaltres la vam adaptar al nostre repertori ja des del començament. La cantàvem cada vegada, i el que va passar és que al cap d'un any, dos anys de cantar-la, la gent la va començar a cantar ells sols, i era la cançó estrella una mica, no? Un dia vam dir, bueno, ja no la cantem més, perquè ja reposem, cantem d'altres, no? I el que va ser molt, una anècdota molt bona, és que nosaltres ens despedim, diem adeu, i la gent es posa dreta, estaven les llums obertes de la sala, es posa dreta i comença a cantar la cançó ells sols, passant de nosaltres, com vulguem dir, tios, vosaltres ja us en podeu anar, que nosaltres el Paf el volem cantar. Això va ser una sensació brutal, no? Perquè penses, ostres, aquesta cançó ja no és teva. Aquesta cançó la gent se l'ha fet seva. Aquesta va ser una de les magnífiques anècdotes. L'altra és que amb aquesta cançó hem vist plorar els pares, hem vist plorar els nens, i la veritat és que quan la canto jo també m'emociono, i també em cauen les llàgrimes, o sigui, i no em fa vergonya dir-ho.
És que no hauria de fer vergonya mai dir aquestes coses, no? Emocionar-nos és part del nostre ADN. Què és el que representa, però, aquesta cançó, aquest himne?
De fet, no sabem massa perquè la gent se l'ha fet seva, però sí que segur que és un conte, que és un conte que explica una mica la vida de tothom, no? Sí. Hi ha una curiositat en aquesta cançó. Jo vaig tenir la sort de quan estava als Estats Units, va ser quan la van fer, uns anys abans l'havia fet el Peter Yarrow, que és el músic que va fer la música, i el Leonard Lipton, que era el lletrista, que va fer les estrofes, però en va fer una altra que el Peter Yarrow no va posar a la cançó. Això és molt interessant, perquè l'última estrofa del Paf, escrita però no cantada mai, era que el nen es feia gran i tenia un fill i tornava a cantar amb el Paf, anava a buscar el fons del mar. Això ho fem en el nostre últim treball, en el CD, hi ha el Paf amb aquesta estrofa. Però el que jo crec que la fa màgica una mica és aquesta adaptació del Ramon Casajoana. Perquè la lletra, en anglès, l'original, el drac té un nom, que es diu Paf. El nen té un nom, que es diu Jackie Paper. I a la nostra versió catalana no té nom, el nostre nen. És un nen, no? El que vol dir que és tothom, no? Això fa que la gent prengui partit, no? Jo si et pregunto, tu a favor de qui vas? Del drac o del nen?
Del drac.
Evidentment.
Clar, m'interpel·la més.
Evidentment, perquè el nen és un malparit que el deixa allà tirat i se'n va, no? I per això, doncs, jo crec que aquesta màgia, i també perquè acaba, doncs, com acaba la vida, no? Que la gent es fa gran, a vegades abandones els teus amics sense... Bé, no és que els abandonis, però simplement agafes camins diferents i clar, quan cantes això, doncs la gent s'emociona i nosaltres els primers.
I suposo que també us dona energia, no?, per acomiadar, doncs, aquesta formació, perquè sou conscients que tant el drac com tots els vostres temes, les vostres cançons, ja formaran part de moltes generacions.
Sí, això és... això li hem donat moltes voltes, clar, perquè... Però ho tenim molt clar, ho tenim molt clar, que un, quan comença a fer una activitat, sobretot com nosaltres, que és la nostra, bueno, vàlvula d'escape, en el sentit de que fem les coses perquè ens agraden només, mai ens han dit quin tipus de cançó, ni què havíem de fer, ni quins arranjaments, hem fet el que ens ha donat la gana, també hem de ser prou conscients per dir quin moment s'acaba. I tal com t'he dit, hem triat el moment en què encara estàvem pletòrics, encara teníem força, encara teníem molts amics que ens han ajudat a fer aquest long play. Un d'ells, per exemple, el Toni Xuclà, que és el productor del disc, i moltes altres companys. I això ha estat una mica la decisió final, no? És total que és una decisió... Sí. Ara mateix som 12 dalt de l'escenari, eh? O sigui, aquí a Sabadell veureu 12 persones, eh? 5 músics, 4 cantants, que són la Gemma 4, i nosaltres 3. O sigui, que sembla això un music hall de Broadway.
Una festassa, serà una festassa, jo crec, doncs, a veure doncs, aquesta formació en concert aquí a la nostra ciutat. Clar, ara ho deies, no?, que heu estat molt lliures al fet de combinar, no?, doncs, la música, la vostra passió, la vostra vocació amb la vostra professió. Però suposo que a vegades també ha estat complicat, no?, quadre agendes.
Sí, perquè hem prioritzat, evidentment, la part professional, no?, la Montse és psicòleg i té molta feina, el Jordi Marquilles, que és l'últim component de Fals d'Herbo, és un teleco extraordinari, però clar, a més, ell toca la guitarra, toca la mandolina, toca el violí, sí. Canta, la Montse canta, jo toco la guitarra, toco el violí, i hem d'assajar, perquè especialment jo sóc molt, no obsessiu, però sí molt perfeccionista, i llavors m'agrada que les coses surtin bé. Però la veritat és que hem pogut compaginar-ho, perquè nosaltres no som gent que ompli espais com el, jo què sé, de 1.000 persones al Palau Sant Jordi, no, nosaltres amb les 500 que omplirem aquí a Sabadell en tenim prou, però perquè són gent molt fidel, no? I sí que hem pogut compaginar una mica el que era la nostra tasca més professional amb la tasca més lúdica, no? I el que fa molta gràcia és que la gent ens coneix per les dues coses, no? A més, jo els dic, venim a fer-vos a dormir, i clar, llavors riuen.
I clar, què és el que t'ha portat a la música, no? Després a la teva vessant més professional, no? A la de metge.
Va ser primer la música i després a ser metge. Jo era Boy Scout i escolta, i allà cantàvem cançons, i allà vaig començar a fer el primer grup amb un altre company que potser la gent més gran va conèixer, que era el Miquel Cors, que es va dedicar després a fer d'actor, va fer la sèrie El Poble Nou, i ell era un gran cantant. Vam començar a cantar ja les cançons dels escoltes quan teníem 16 anys. Va ser després que va començar la medicina, i la medicina va començar quan jo en tenia 19, i ja cantàvem, ja quan amb 19 anys érem famosos, tia, o sigui, no et pensis, ja anàvem de taloneros amb el Serrat, i això era una passada. Sabíem 3 cançons, només, però ja n'hi havia prou, perquè ens vam fer amics de tothom, i això, per exemple, és una cosa bonica que fem en els nostres recitals. Sempre convidem a cantants a que vinguin a cantar el PAF, i aquí a Sabadell vindrà el Jofre Verdagí. El Jofre Verdagí és el cantant de Glaux i és el fill del gran mestre Verdagí, és un cantant magnífic, i han vingut molta altra gent. A Manresa va venir la Bet i el Juanjo Muñoz dels Gossos, ha vingut el Ramon Mirabet, ha vingut el Pep Sala, el Jonathan Argüelles, bueno, el Joan Reig, tots aquests amics que hem tingut durant tants anys, quan els diem, que vols venir a cantar el PAF? Diuen, home, i tant, si jo la sé, aquesta cançó de quan era petit. Passa això, que tothom la sap i bueno, tothom ens estima.
Clar, és aquesta part també entranyable, com ho està sent, no?, aquesta gira, de moment.
Sí, perquè la gira és una emoció. Vam triar 19 llocs, de fet en vam triar 20, però un no ha pogut ser, i aquests 19 llocs han estat llocs, doncs, ciutats importantíssimes, no?, des de Igualada, Menorca, Ferreries, aquí a Sabadell, anirem a Olot aviat, a Call d'Atenes, tots aquests llocs que la gent gaudeix moltíssim amb aquestes cançons. I la gira és una emoció perquè veus que la gent ve a cantar aquestes cançons, les sap, disfruta, es posen drets, canten, es mouen. És molt divertit.
I què n'esperes del concert de Sabadell, del públic?
El mateix que en els altres. La gent segur que vindrà en el sentit de que s'ho passarà molt bé. La gent, quan ve, ja sap el que ve. Nosaltres tenim un repertori que la gent coneix el tipus de música, aquesta música folk rock que ha estat, doncs, a l'ànima de 4 generacions. I, bueno, surten molt satisfets, no?, perquè a més veuen una cosa nova. Normalment Fals d'Herbo havíem estat cantant sempre amb, érem 3, bàsicament, no?, o màxim 4 o 5 que ens acompanyaven, però érem 3 veus, però és que ara som 12 dalt de l'escenari, i això sembla Hollywood, és brutal, la gent al·lucina, pensa, però com és possible? Mira, tenim un gran amic, sí, que havia estat el director de TV3, que és molt fan de les nostres cançons, i quan va sentir aquest disc, l'últim, que jo li vaig dir, mira, això és el millor que hem fet, ja veuràs que és el millor, i diu, sempre dius el mateix, és valencià, però molt seriosament el va escoltar, i després em truca i em diu, Si haguéreu cantat aixines des del començament, ara no seríeu metges, però seríeu més pobres. O sigui que li va agradar molt.
Mirant la vista enrere, però no us empenediu, no?, d'haver combinat aquestes dues professions, no?, pel que explicaves, per aquesta llibertat a l'hora de crear...
Correcte, perquè va haver-hi un moment quan portàvem ja, penso que eren 6 anys o 7 anys més o menys, a la Casa Discos ens va passar l'oferta d'una Casa Discos de Madrid per si volíem dedicar-nos professionalment a la música. Era l'època que a Espanya cantaven grups com Mocedades, Cecília, aquest tipus de música que s'assemblava molt a la nostra, que ells feien en castellà, i ens van demanar si volíem, de fet, professionalitzar-nos, no? Clar, això representava deixar les nostres carreres i la veritat és que com que tampoc no ens agradava el que fem, no? És a dir, ser metge a mi m'agrada i la Montse fer de psicòleg li agrada i el Jordi doncs també, vam decidir que no, i això doncs també ens ha donat aquesta llibertat de poder fer el que hem volgut sempre.
No sé, no sé si encara sóc jo.
Com dèiem, doncs, heu decidit posar punt i final doncs, a tota aquesta llarga trajectòria amb una gira, però també amb un disc. Nosaltres, evidentment, també hem volgut doncs, demanar al sabadellenc, al Toni Xuclà, com ha estat doncs, la proposta de crear doncs, aquest disc, i aquesta és la seva resposta.
Hola, Eduard. Benvingut un cop més a Sabadell. Aquest disc Edu Paf té molt de Sabadell, està cuinat al Microcosmos, el Sabadell Power, un autèntic hub artístic i de producció musical, i res, moltes ganes de teatre principal, de fer aquest concert de la gira de comiat de l'Edu Paf, que hem fet un grup molt bonic, un grup molt bonic de cantants, músics, tècnics, muntadors, etc, que són més una família que una altra cosa. Per tant, això és el que us transmetrem i esperem que passeu una bona estona en aquest concert. Vinga, abraçada, Eduard.
Que maco que és, és maquíssim, el Toni és maquíssim. Mira, el vam conèixer fa molts anys. Ja ens va produir un disc en l'any 2000, sí. Un dels millors discos que hem fet, que es deia Corda Crom. I l'hem anat coneixent, ens hem anat veient, i el que va ser més divertit és que tota la decisió de fer aquest últim disc va ser durant la pandèmia. Aleshores, clar, no vaig poder tenir una reunió amb ell, perquè sí que és veritat que amb el Jordi Marquilles, la Montse i jo, els tres vam decidir que hauríem d'acabar i que faríem un disc boníssim, i que la persona que ens podria dirigir aquest disc i més bé ens entendria seria el Toni Xuclà. Jo feia temps que no parlava amb ell i vam fer un vídeo WhatsApp, saps? Això que estan, jo li veia la cara i jo li vaig explicar tot el rotllo, mira, vull fer això, no sé què, tenim unes cançons que ja les tenim més o menys embastides i ens agradaria que tu els donguessis doncs, l'últim toc i fessis tot el que fos possible perquè quedessin magnífiques. Jo no sé si t'agrada aquest projecte, com que jo parlo molt, vaig estar molta estona, no? I aleshores, al final, li dic, però a tu t'interessa aquest projecte? I aixeca un paper, havia escrit un paper, i diu, i tant que sí, i tant que sí. I s'hi ha implicat moltíssim, bueno, fins al punt que ell va triar els músics, va triar una baterista espectacular, que és la Glòria Maurel, una baixista, que és la Magalí d'Atzira, que toca el baix i el contrabaix, que és magnífica, perquè a més ens també canta la cançó del Paf, la sentireu aquí a Sabadell, cantar la cançó del Paf, l'Àlex Badia, que és un teclista, el de la Fundació Toni Manero, després està el Guillem Callejón, que és el guitarrista del Miravet, o sigui que són gent boníssima, boníssima, i ara últimament ens acompanyen la Gemma 4, aquestes quatre cubanes que canten com els àngels i que ens ajuden doncs, a fer totes les veus. Això ha fet que sigui realment una cosa extraordinària amb els companys doncs, que ens tracten, com és el Rotés, que és el tècnic de so, i el Rutllant, que és el backliner, que és aquest famós que et porta les guitarres amunt i avall, com els concerts de veritat.
Clar, i també part fonamental, perquè doncs, a tot soni com ha de sonar. Hem de dir que, a més, la gira es tancarà doncs, al Palau de la Música, al febrer.
Sí, falta poquet, també.
Queda res.
Sí. La gent ha d'aprofitar venir aquí a Sabadell, perquè el Palau està quasi tot venut, només queden les entrades del de tot del Galliner, o sigui que l'espectacle serà el mateix, és a dir, el que fem aquí ho farem al Palau, i aquí serà igual de maco i potser més íntim. Per això convidem a tothom que vingui aquí. Però el Palau també és entranyable per una raó emocional, també, no? És a dir, el Palau és el lloc que l'arquitecte que va fer aquest Palau va ser en Domènec i Montaner. Aquest any és l'any Domènec i Montaner, fan tot de celebracions, però és que, a més, la Montserrat, la meva dona, la cantant de Falstero des de fa 54 anys, es diu Domènec, i és la besneta del Domènec i Montaner, per tant, no podíem acabar en un altre lloc que fos més maco que aquest. I tenim l'ajuda de moltíssima gent, la gent de Satèl·lit EK, que són els que ens fan la producció, concretament el Jonathan Argüelles. Hem tingut l'ajuda d'un 98, que és la gent que ens han fet el CD, i el vinil, perquè el que nosaltres volíem és que fer un vinil, igual com el que vam fer quan vam començar. Per tant, tenim aquests vinils, tenim aquests CDs que estan a la venda i que també en portarem uns quants aquí a Sabadell per la gent que els vulgui.
Clar, jo volia doncs, també preguntar-te, perquè comença el compte enrere, dorms bé aquests dies? El doctor Estiví dorm bé?
És divertit, perquè és veritat, em llevo a mitjanit i em desperto, no? I començo a pensar, ostres, has de trucar al Jonathan, que li has de dir això, el Jonathan ha de trucar allà dalt, de Sabadell hem de fer això, hem de parlar, però bé, tot és estrès positiu, i aleshores això fa que estiguem molt més contents. Però jo sóc com tothom, o sigui, a mi hi ha dies que dormo millor, hi ha dies que dormo pitjor, i si algun dia dormo molt malament em foto una pastilla, i no li dic a ningú, per això no li pregunto al doctor Estivill, perquè em dirà que no, i em dirà molt al tanto,
Perquè dormim no gaire bé. Què és el que ens passa, i més arran de la pandèmia?
Sí, el dormir malament o dormir bé és un símptoma. És a dir, qui dorm malament, qui té insomni, és un símptoma. Un símptoma vol dir que és un símptoma que sempre hi ha una causa que el provoca. Hi ha més de 40 causes que fan mal dormir. Algunes són molt conegudes, com és la gent que pren molts cafès, que pren drogues, etc. Però, en canvi, hi ha una causa que és la més freqüent, que no és una malaltia, que és tal com vivim el dia, així dormirem. Per tant, el dia, avui en dia sobretot, que tenim molta tensió, que fem moltes coses, que estem molt pressionats, que hi ha molt estrès, això vol dir que a la nit dormirem pitjor. I si em preguntes què hem de fer, doncs...
Aprofitem que tenim avui a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell el doctor Estiví, perquè doncs això, tenir 4 consells...
El que vols és una visita de franc, no?
Exacte,
a més.
Per mi i pels meus oients.
Per tu, vols una visita de franc. No, ho expliquem ràpidament. És a dir, hem de procurar, perquè és molt fàcil dir-ho, molt difícil fer-ho. El més important és tenir un ordre en el dia amb les activitats, hora de llevar-se, hora d'esmorzar, hora de dinar, ordre. Ordre és molt important. I sobretot 2 hores abans d'anar-nos a dormir hem d'intentar desconnectar de lo que és el dia. Això és molt complicat, sobretot ara que utilitzem els mòbils, les tablets per informar-nos. Encara ho teniu pitjor els periodistes, perquè evidentment vosaltres sí que heu de mirar les notícies per explicar l'endemà el que passa. Nosaltres, per exemple, amb la nostra professió, els músics, potser no els hi cal. I l'important és preparar el son. I el son es prepara tallant amb l'activitat professional que tens durant el dia. I fer una cosa avorrida en el sentit de que desconnectis, intentar no mirar el mòbil, intentar no contestar mails, i això pot ajudar amb tècniques de relaxació a dormir una mica millor. Això ja t'ho he dit, és molt fàcil de dir i molt difícil de fer.
Gairebé com tota la vida, La teoria és molt fàcil, però després portar-la des de la pràctica...
És com les dietes,
I clar, abans de marxar, doncs també... Tinc que preguntar per la polèmica, el dilema, no?, que sempre es parlava, doctor Estiví, s'havia de deixar que els nens ploressin o no?
Això només ho diuen els que no han llegit el llibre. Si llegeixes el llibre és un compendi de coneixements científics que estan exposats d'una forma més clara perquè la gent els entengui. No és el meu mètode, jo no he inventat res. Jo sóc un científic que explica el que la ciència ens ha ensenyat. Després, per qüestions purament de màrqueting. Sí. Altres editorials han fet servir aquesta idea que s'ha de deixar plorar els nens, però això no és cert. Si tu mires els llibres i llegeixes... De fet, les normes que nosaltres expliquem són les mateixes que explica l'Acadèmia Americana de Pediatria, i tots els pediatres, si tu parles amb els pediatres, tots et diran que està bé el que fem ensenyant a dormir els nens.
A vegades és allò de no deixar que la realitat, no?, ens espatlli un bon titular. Doctor Estivill, moltíssimes gràcies per compartir, doncs, la seva passió i també la seva professió a Ràdio Sabadell.
És un plaer, Raquel. Bon dia a tu i a totes les persones que ens escolten.
Una abraçada gegant.
Màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure el món i travessar la mar.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Quan hi havia tempesta s'ho arreglaven molt bé, enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas, es va fer un crit, els pirates van callar.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres llocs pel món que li van agradar tant, que una nit molt grisa i trista el nen el va deixar, i els brams de joia d'aquell drac es van acabar. Estava plovent quan es va posar a plorar. Tot sol, molt trist i moix, el drac es va allunyar, i a poc, molt lentament, va tornar al fons del mar. Al fons del mar dels somnis, el Paf t'està esperant. Si el crides quan t'adormis,